Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Tarda, són les 7 i 7 minuts i comencem ja el programa d'Infosport d'avui divendres a les vies de Sofran Lladullo, que us parla Ramon Argenti, que com sempre nos tindrem molta informació, perquè ja sabeu que aquesta setmana doncs també hi ha Lliga i que després de la victòria del Ripollet, que va guanyar la setmana passada doncs una victòria molt important al camp del Vic per 1-2, doncs té l'oportunitat de sumar 3 punts més aquesta jornada. També hem de dir que va guanyar l'equip de la de Fut. La penya va tenir jornada de descans i aquesta setmana doncs no descansaran. També tindrem informació i sentirem les paraules de Xisco Inglada, president del Club de Futbol Ripollet, de Javi Varela, entrenador de la penya Bortia Pajaril, de Xisco, entrenador de la de Fut, d'Antonio García, president del Futbol Sala Ripollet, de Xavi Peñarando, que és el jugador, o sigui el delegat, entrenador, podríem dir, l'equip femení de Can Clos. També tindrem l'entrenador Josep Francesc del hockey. També tindrem Albert Jordana, president del Club Handball Ripollet, i també tindrem, doncs, en l'esport base a Norma i a Miguel, que pararem, doncs, amb l'entrenador de l'equip juvenil del Ripollet de futbol, que l'altre dia, doncs, es va fer curt el programa de la informació que teníem, i no va poder entrar, doncs, a l'entrevista que teníem amb Guillermo Andrés, que és l'entrenador de l'equip del Ripollet, de l'equip juvenil. Anem ja i recordem que aquesta setmana el Club de Futbol Ripollet, després de la victòria contra l'equip del Vic, jugarà a casa seva i jugarà un equip a la que el seu president diu que és un partit dels més difícils que tenen.
És el partit més difícil que tenim de la segona volta ara actualment, per mi, el del Sant Feliu. I diràs per què? Pues perquè perdre amb l'últim et marca. Perdre amb l'últim sempre marca diversos partits. I llavors a mi em fa molt respecte, dir por no, però respecte sí. Primerament perquè no és tan mal equip per estar com està. Segona, que és un equip que mica en mica ha anat reforçant la seva plantilla i ha anat fent una d'allò. Segona, que els equips estan molt congregats a baix i llavors els equips saben que guanyar 3 punts possibilita la possibilitat de sortir d'aquests 3 o 4 últims puestos i llavors una cosa que està també molt clara és que el diumenge passat el Mollet, que és un equip que potser té les millors, per mi la plantilla més equilibrada de totes les plantilles de la preferent, doncs no va ser capaç de guanyar en un camp que és terriblement difícil de guanyar-hi, però no va poder guanyar amb un equip que inclús tinc informes de que van mereixer alguna més que l'empat a l'equip del Sant Feliu. Per tant, el partit més difícil de la segona volta ara actualment és contra l'Ulldeix i aprofito ara la comunicació per dir que nosaltres ja li hem ofert la renovació fa dies en Jordi, perquè les nostres aspiracions són que l'equip jugui futbol, que intenti jugar futbol, que estigui el més a dalt possible, però som molt conscients de lo que tenim, de la plantilla que tenim, que és una bona plantilla, però a veure, potser ens falta alguna cosa més per estar dalt de tot. Fem la segona volta a 4 punts ja d'haver obtingut la salvació definitiva, que són els 42 punts aquests que tothom els vol aspirar en el segon partit de la segona de volta. Jo penso que és que ja hem lograt el que nosaltres volíem, l'estabilitat, la tranquil·litat, i llavors el que passi ara, a veure, serà el que el futbol vulgui i que a vegades la sort ens doni, però està claríssim que el Ripollet, actualment nosaltres ja hem assolit el que volíem assolir, la nostra meta és estar en tranquil·litat a la preferent un any més, i llavors l'any que ve, doncs, si l'entrenador ell ens diu un sí, doncs comptar amb ell un altre any perquè està treballant bé, és un home que viu la plantilla, que la plantilla està amb ell, llavors tindrà els seus errors com els tenim tothom, però està claríssim que és un home que està molt unit al que la junta directiva vol, és a dir, anar donant possibilitats als nanos joves també que en tenim, i llavors mica en mica anar integrant aquests nanos que són del poble en el primer equip, i és el que estem intentant fer.
Doncs aquesta setmana serà Ripollet-Sant Feliu i l'altre anirem a Sant Hilari. Sant Hilari, que aquí es va guanyar 2-0, i un Sant Hilari que en aquests moments ocupa la plaça número 11 en 22 punts.
Camp difícil, també. Camp difícil, i en aquest temps anar a Sant Hilari és jugar per la tarda. L'any passat vaig passar un fred que difícilment l'havia passat moltes vegades allà a Sant Hilari, i vam tindre la gran sort que vam empatar, poguem guanyar l'últim minut, un penal a favor que no vam tindre la cert de fotre-la dintre, però jo sé que serà difícil, perquè és difícil a tots els camps, i jugar amb aquests equips que estan a baix ara és jugar cada diumenge una final, perquè aquests equips també es juguen molt, volen sortir de baix i és difícil. És
clar, perquè està el Sant Hilari, està doncs, a 3 punts del descens, i llavors ja el següent partit que jugarien a casa seria un equip que tu coneixes molt bé, el Canovelles.
Sí. Canovelles és un equip que potser no mereix estar on està. Jo penso que tenen una bona plantilla, van fer un canvi d'entrenador en el seu moment, i l'entrenador que tenen ara és un home pues, que coneix la categoria. Penso que és un home que, pues, que realment el Canovelles jo crec que el farà sortir de baix, perquè és un tio que, bueno, que coneix perfectament la categoria i està donant bons resultats. El que passa és que quan surts, estàs en aquest pou, costa molt, perquè ja depèn de que tu guanyis, que els altres també perdin, és a dir, és difícil sortir d'una dinàmica d'aquest tipus. Jo espero que aquí no ho aconsegueixin, i a veure, honestament, m'agradaria que se salvés, perquè és un equip que li he estat 3 o 4 anys jo amb ells d'entrenador i tinc uns vínculs efectius importants, però vaja, quan vingui a Ripollet vull que perdin, està clar.
Futbol.
Doncs bé, ara hem de dir que l'Aigofrada és líder en 49 punts, seguit de l'Olot en 42, Mollet 38, el Ripollet també té 38, Premià del 30, Farners 30, Vic 27, Palafrugell 26, Manresa 25, Tona 24, Sant Hilari 22, Granollers 21, Vilassar del 21, i en zona d'ascens directe, amb 19 punts, Palau, Canovelles i Cerdanyola, en 14 punts a Lloreda i en lloc número 18 a l'equip del Sant Feliu amb 12 punts. I aquesta setmana, jugaríem el Palafrugell contra el Canovelles, el Mollet contra el Sant Hilari, el Palau contra el Vic, el Premià de Dalt contra l'Aigofreda, el Vilassar de Dalt contra el Lloreda, el Tona jugarà contra el Granollers, l'Olot contra el Manresa, el Cerdanyola contra el Farners i el Ripollet contra el Sant Feliu aquest diumenge a partir de les 12. I llavors, avui, com que tindrem dintre de l'esport base l'entrenador de l'equip del Club de Futbol Ripollet de l'equip C, llavors, quan estiguin aquí els companys Miguel i Norma, farem també aquesta quiniela del Ripollet, que la setmana passada vam acertar només que dos. Vam endivinar a l'Olot Tona, que va guanyar 1-0, 3-0 i vam posar 1-1 a la quiniela, i vam encertar el Vic Ripollet, que vam posar amb 2 i va ser 1-2. Contrem a més esport i anem a recordar també doncs, que aquesta setmana hi ha 3 partits importants. En Raureda, a The Foot, de la tercera territorial, Esdila, Mollet, però a l'Esdila té jornada de descans per la retirada del Mollet, i el Bartino, que jugarà contra la penya deportiva Pajaril al camp del Bartino dissabte a partir de les 6 de la tarda. Anem a recordar les paraules de Javi Varela, que diu que serà un partit molt complicat jugar al camp del Bartino.
Sí, serà un partit molt complicat. A veure, sabem que anem a un camp que serà difícil, no?, treure punts. Ho intentarem perquè és la nostra obligació, és el que tenim que fer, però sabem també, amb els peus a terra, que no serà fàcil. Hem de treballar molt bé, hem d'estar atents a totes les jugades que fan, perquè són un equip bastant jovenet i s'ho tenen molt bé mirat i juguen molt bé al futbol. I a més és un camp petit, i aquest camp, doncs, si no saps el millor de principi fer-te a les mides, et pot passar malament al final del partit. I bueno, esperarem a veure si traiem aquests punts importants i seríem maquíssim, perquè donaríem un cop de taula a la Lliga, sí.
Amb una victòria seria molt important, però encara que perdéssiu o empatéssiu, encara mantindríeu una setmana més al liderat, el que passa que ens aniria escurçant. Però és curiós perquè tenim que el Mirasol, que té 32, la Llagosta 30, Júnior 30, Diagonal 29, a partir d'una 28, i a la de Fut 28, una de Fut que també es pot posar lluitant per la segona plaça.
Sí, a veure, això és el que diem sempre, no? Aquesta lliga és una lliga molt competitiva, és una lliga d'un gran nivell, i de fet cada setmana es veu i es nota i es palpa, no? Perquè no és normal que a tercera territorial, doncs a aquestes altures de la temporada que hi hagin 8 o 9 equips que dius, hòstia, qualsevol que pinxi una miqueta fot a baix i l'altre fot a dalt. O sigui, és una lliga molt maca i molt competitiva. Sí que és veritat que ara mateix la de Fut també s'ha ficat a dalt, i clar, nosaltres no podem perdre, perquè si perdem sí que podem permetre el luxe, no?, perdre un partit, dos, sí, bueno, però clar, estaríem una altra vegada amb el sac d'aquests 5, 6, 7 equips una altra vegada, i tornar a començar-hi una altra vegada, perquè clar, no, si t'adorms quedes fora.
Passi el que passi amb els altres equips, perquè la jornada doncs seria la Farga Júnior, Sant Cugat, Santa Perpètua, Nou Vallès, la Llagosta, Penya el Valorana Sant Cugat contra el Diagonal, la Fundació contra el Mirasol, el Roureda contra la Defut, descansaria l'Esdila, que jugaria contra el Mollet i ja contra el Mollet, i una victòria vostra al camp de la Martí, no es podria dir que es podria dir un pas de gegant ja a la Lliga?
Home, tant com un pas de gegant, no, tampoc no ho diria així. A veure, jo també m'agrada ser molt prudent perquè és el que dic, no? O sigui, sapiguem que és una lliga molt competitiva i tan dura, no voldria, encara queden molts partits que estem acabant de començar la segona volta. El que passa que seria, sí que seria, és veritat que seria un cop de taula bastant gran de dir, escolteu, aquí estem, perquè ara la Barcino també es quedaria molt enrere, ja serien 10 punts, i ja seria una diferència bastant acceptable, no? I a més hem de pensar que els demés, els que estan a dalt, els hem de rebre a casa. I, home, aquesta diferència, si la puguem mantenir de cara que arriben aquests de dalt, doncs sí que podria ser un pas bastant gran, la veritat que sí.
I el partit seria dissabte a les 6 de tarda, Bartino, Pajaril.
Sí, el dissabte a les 6 de la tarda.
I suposo que tens la plantilla amb molta moral i cap lesionat o no?
Doncs mira, la plantilla sí que és veritat que la tinc molt, molt motivada. A més, els jugadors són conscients, no?, de la temporada que estan fent i del ritme que estem impulsant a la Lliga, no? I ho tenen moltes ganes. De fet, no falten els entrenaments, van en tota la lluita, tots els partits. I el tema dels lesionats, bueno, com sempre et dic, som una plantilla bastant alta, àmplia, i és igual qui jugui, qui esté. Tothom està a la mateixa altura. Sí que tenim a Monchito, al lateral, ja porta 3 setmanes lesionat. L'Otman, que vam fitxar del Lloreda, també està lesionat fa un parell de mesos. Però bueno, és el que diem. Tenim solucions, les fem efectives, surten bé les coses, i de moment cap problema en el cas de les lesions.
Futbol, futbol, futbol.
Doncs la classificació l'encapçala la Penya Esportiva Pajaril, líder amb 37 punts, seguit del Mirasol 32, la Llagosta i Júnior 30, Diagonal 29, la Defut ocupa la plaça número 6 amb 28 punts, el mateix que el Bartino, la Penya el Baurana Sant Cugat 24, la Farga 22, el Barbeto 17, Roureda 16, la Fundació 16, Sant Cugat 13, Nou Vallès 6, Esdila 5, i aquest grup ha quedat, doncs, impart. Ha quedat amb 15 equips després de la retirada d'equip del Mollet. Per això, aquesta setmana, a l'Estila, que tenia que jugar contra el Mollet, tindrà jornada de descans, mentre que la Penya jugarà al camp de Martino i el Roureda jugarà contra el Adefut. Anem a recordar que l'Adefut, doncs, és l'equip del Ripollet, que l'equip de Ripollet que aquest any ha fet un equip de tercera categoria, que és 6 a la Lliga amb 28 punts, i el seu entrenador, Xesco, diu que, clar, la setmana passada el Roureda, doncs, va tenir jornada de descans. En aquest cas, doncs, diu el propi Xesco que l'igual, doncs, hauran fet un petit entrenament i estaran preparats per jugar aquest partit.
Sí, però bueno, no sé si habrán jugado un amistoso, no tengo noticia, no lo sé.
Pues ahora, pues lo que le he dicho antes al entrenador de la Peña, Javier Varela, líder la Peña 37, Mirasol 32, la Llagosta y Junior 30, Diagonal 29 y con 28 puntos... Bartino y Adefut, o sea que una derrota de esos equipos y una victoria vuestra os ponéis ya terceros.
Sí, por eso es muy importante, porque luego además nosotros, luego nos coincide que después del partido de Roureda nos viene seguido el partido del Esdilan, que hasta nueva orden por parte de la federación no lo podremos jugar, o no se jugará, no sé, no tengo noticias. Y luego, por coincidencia del calendario, nos tocaba jugar contra el Mollet City, que se ha retirado. Entonces, a 2 semanas no vamos a puntuar. O sea, que tenemos que ganar sí o sí. Sí o sí, porque si, aparte de que si pincha alguno de los que está por encima, nos acercamos, luego tenemos 2 jornadas que nosotros no vamos a puntuar. Ellos también puede ser que pinchen o que ganen. Queda mucho. Luego, justo después del descanso, vamos al campo del Mirasol. Luego viene el Diagonal aquí. Queda mucho.
Y en esta semana jugarías contra el Roureda. Con el Roureda, que aquí lo ganaste 2-1 con gol de Romero.
No, le ganamos. Tuvimos un partido, no salió redondo, no fue. Al Roureda sí le ganamos 2-1,
perdón. 2-1,
sí. Sí,
con goles de Rubén y de Farid.
Sí.
2-1 en el marcador. Un Roureda, pues que está metido ahí, pero yo creo que. Lo que pasa es que debe ser difícil jugar en el campo del Roureda, ¿no?
Es que el campo del Roureda y el equipo del Roureda es un equipo complicado. Y el campo más. El campo es pequeño, de dimensiones pequeñas, es de tierra, pero no ya porque sea de tierra, es que no es de aquella tierra, un campo de aquellos que esté, que le hayan pasado la viga, que esté bien liso, no es un campo que tiene bastantes bollos, en algunos sitios mucha arena, es complicado jugar allá fútbol. Y luego el equipo de Robreda es eso, es que es capaz de lo mejor y de lo peor. El Robreda ha sido capaz de empatarle al Junior, aquí estuvo a punto de empatarle al Pajaril, que ganó el Pajaril 3-2, pero luego ha habido otros partidos que se van el partido y pierden a lo mejor 4-1, ¿no? Contra uno de los de mitad de la tabla o abajo y no te lo explicas. Y es por eso, es porque depende de los jugadores que les vayan a jugar, depende de cómo empiecen el partido, no sé lo que nos vamos a encontrar.
Pues esperemos que sea de estos que se le van el partido, ¿no? El que juegue contra vosotros.
Sí, sí, y si no, así tendremos que lucharlo los 90 minutos, porque a nosotros, como ya te he dicho, nos interesa ganar, porque luego nos vienen dos partidos que no puntuamos y tenemos que ganar.
Pero lógicamente también ese problema lo tendrán los demás equipos, sí, cuando sí jueguen contra... Lo que sí, pasa sí, que quizás problema... tendríais, claro, dos semanas de descanso que jugaréis algún partido amistoso, ¿no?
Sí, sí, tenemos la jornada de carnaval, que no hay liga. Se hace aquí la presentación en el campo de la DFU, de la sede de los equipos de todas las categorías, y nosotros el domingo jugaremos contra el San Quirze, un amistoso.
San Quirze.
Luego el día, como tengo 20 de plantilla, 20 y algo, haremos un partido entre nosotros y un almuerzo, en plan, para hacer piña y compañerismo y tal. Y luego el día del Mollet ya tenemos apalabrado un partido contra la Unificación Badalona, que va primero en su grupo de segunda.
Porque claro, ya sabemos que el Mollet se retiró. En cambio, el Estiela está pendiente de unos pagos de jugadores de fichas que quizás, sí, si pagan, jugarán, y si no pagan, pues quizás los
escuchen. Sí, vale, sí, porque luego, claro, luego tiene que decidir el comité y tal, no sé cómo acabará esto.
Futbol, futbol.
Doncs deixem ja el futbol dient que aquesta jornada jugarien la Farga contra el Júnior, el Sant Cugat contra el Santa Perpètua, el Nou Vallès contra el Llagosta, la Penya del Valgrana, Sant Cugat contra el Diagonal, la Fundació contra el Mirasol, descansaria l'Esdila perquè tenia que jugar contra el Mollet, que ja es va retirar, el Robreda jugaria contra el Defut i el Barcino contra la Penya Portilla Pajaril.
Futbol sala. Futbol sala. Futbol sala.
I el futbol sala Ripollet, doncs, la setmana passada va perdre un partit que anava guanyant per 4-1. 4-1, i el Timor va perdre per 9-5 a Mallorca. I que el líder és el Barça, que té 41 punts, seguit del Corbera, 40, Vilassar de Mar, 37, Hospitalet, 29, La Unió, 28, Mataró, 27, Ripollet, 24, ocupa la plaça número 7, però atenció, perquè llavors ens baixarien de 3 a 4 equips. Un ja ha baixat, que és l'Inca, que s'ha retirat. I la cosa, hi ha molt poca diferència de punts. En el lloc número 7, Ripollet, 24. Canet de Mar, 23. Brises Esport, 22. Premià de Mar, 22. Barni Casa, 21. Esplugues, 20. I Gavat, 19. O sigui que el Ripollet està a 4 punts al descens. El Gavà baixaria de categoria ara. L'Escola Pia Sabadell també, amb 18 punts. I el Cacerres, amb 17. I el que ja s'ha retirat és l'equip de l'Inca. Aquesta setmana juguen contra el Premià de Mar. Anem a recordar les paraules del seu president, que doncs estava molt desanimat i a més parlava de les incidències que van passar a Mallorca.
Sí, bueno, son circunstancias del juego. Al final, pues claro, pierdes un partido, te pitan un poco en contra el árbitro valenciano y bueno, se calienta un poco el ánimo y no es normal, no voy a decir que es normal porque no puedo aceptar, pero bueno, es lo que hay.
Porque dices, mira, si se ha perdido pues 4-5, dices, vale, pero un partido que vas ganando 4-1 y lo pierdes por 9-5, creo que el árbitro puede hacer poca cosa, ¿no?
Sí, no, ya no, no es problema de árbitro, no influye. Lo que ocurre, claro, los jugadores pues tenemos nuestro sistema. Va ganando un partido de calle, te se pone en contra, te pitan de los 9 goles 2 en contra y parece que todos los árbitros, que el árbitro lo han hecho todo y no. Ahí tenemos que mirar para atrás.
6 partidos para Busta, 2 para Samu y multa al club, ¿o no?
Sí, claro, todo eso acarrea. Cada vez que hay unas sanciones así, pues una multa que es un mal club, ¿no? O sea, son 100 y pico de euros, 125, 30 euros al club. Pues claro, pues son cosas que pasan que bueno, no se pueden aceptar.
Y ahora esta semana es jornada de descanso, pero la siguiente jugáis en casa y la cosa está a un punto del, están arriba, pero a 6 puntos de la zona de promoción, o sea, de ascenso directo.
Sí, sí, la cosa está súper ajustada. Aquí el que se resfríe se queda fuera. Y bueno, lo único que hay que hacer es pelear y bueno, y contar que no siempre nos va a acompañar la suerte como hasta ahora.
Y hay que contar que ya el Inca ya está fuera, solamente quedan 2 plazas para el descenso, ¿no?
Sí, bueno, no sé, tengo que mirarlo, la verdad, porque lo mismo mantienen tres plazas para el descenso, porque quiere hacer un poco de remuneración.
Aunque, o sea, si bajarían cuatro, los tres posibles más el Inca que ya ha desaparecido.
Eso es, quieren hacer un poco y a lo mejor aprovechando las circunstancias, lo mismo lo hacen, el otro día se estaba comentando y puede que ocurra que bajen tres.
Por lo tanto, habrá que espabilarse un poquitín más, ¿no?, en las victorias.
Sí, sí, porque ya lo digo, yo creo que nuestra ración de suerte la hemos tenido todos estos años y quizá, pues, a lo mejor sería una cura de humildad y empezar de nuevo.
Un Bustamante que muchas veces ha ganado el trofeo de Infosport y que hace un par de temporadas que no es el Bustamante de antes, quizás por las lesiones, ¿no?
Sí, bueno, eso, el caso de Bustamante, la calidad, bueno, el que lo ve tiene mucha calidad, es un jugador con mucha calidad, pero los años no van en balde, ha tenido unas lesiones muy graves. Tienes una lesión ya que la arrastra mucho tiempo de espalda, todo se suma, pero bueno, no le puedes pedir ya, o sea, necesitamos un cambio de regeneración, no por él, por varios jugadores, y empezar de nuevo. A mí no me importaría empezar de nuevo, aunque fuera en Nacional B o... No, creo que hay problema, ¿eh?
Empezar de nuevo por la primera división, ¿no?
Sí, bueno, pero que tampoco, oye, que si tenemos que coger y adaptar el club a las circunstancias que tenemos y a la base que tenemos, pues yo creo que también es un reto luego de coger y volver a subir, como hicimos tantos años seguidos.
Futbol sala. Futbol
sala. Doncs ja veieu, jo vaig veure molt desmoralitzat el seu president Antonio García. Aquesta setmana seria la jornada número 18. Mataró jugaria contra l'Escola Pia Sabadell, el Corbera contra el Vises Esport, el Barça líder contra el Casserres, descansaria el Gavà perquè tindria que anar a jugar al camp de l'Inca, que ja s'ha retirat, Hospitalet, Esplugues, Vilassar de Mar, La Unió, Canet de Mar, Bar Micasa i el Ripollet contra el Premià de Mar. Un Ripollet que ocupa la plaça número 7 de 24 punts i un Premià de Mar que vindrà aquí a Ripollet per intentar marxar del forat també del descens, perquè ocupa la plaça número 10 amb 22 punts. Pel que fa al Ripollet B, doncs la setmana passada és el rei de l'empat, que porta 3 empats seguits. La setmana passada va empatar aquí amb l'Esplugues, amb la penya Esplugues, un empat a 2. Aquesta setmana jugaria contra l'Sporting al Prat de Llobregat. El líder és d'aquest grup és el Sant Feliu, amb 39 punts, i el Ripollet és tercer, amb 29 punts. L'equip que ens visitarà, que és l'Esporting Prat, doncs en aquest moment s'ocupa la plaça número 6, amb 22 punts. Aquest diumenge, el partit, més ben dit, el dissabte, la futbol sala quasi sempre es juguen els dissabtes, seria a partir de les 5 de la tarda, en Ripollet ve contra l'Esporting Prat, i a partir de 6:45 de la tarda, el Ripollet a la Lliga Nacional contra el Premià de Mar. I seguim amb més futbol sala perquè, doncs, la setmana passada l'equip del futbol sala Can Clos va tenir jornada de descans perquè és un grup molt curtet, molt curtet, molt curtet. No me recordo les paraules que mantenia amb el seu entrenador, Javi Peñarando.
Bueno, aquesta divisió de plata i en el nostre grup, doncs, encara ho hem patit més, no? Era un grup que havien de ser 14 equips i que al final ens hem quedat amb 10. Recordem que això aquests anys, o aquest any es comenta molt, el tema de la crisi. Llavors, aquesta crisi també als esports ens dificulta molt perquè costa molt trobar consolidació. Aquesta divisió de plata, recordem que hem de viatjar a València, que hem de viatjar a Canàries, llavors el pressupost és complicat i hi han hagut equips que inicialment estava previst que juguessin i quan començava la Lliga s'han hagut de retirar.
L'equip pot mantenir la categoria, el primer equip?
Sí, jo crec que el primer equip hauria d'haver-hi un daltabaix perquè no mantingués la categoria. El primer, per com estem en la posició, segon, perquè veus el nivell, i malgrat que un mai pot ser objectiu totalment, perquè ho veu des de la part, no?, de què és el teu equip, però vaja, hi ha dos equips que en aquests moments estan molt per baix. Un precisament és el que juguem avui, que és el València, i l'altre equip és l'equip canari, que són dos equips que estan molt distanciats per la part de sota de la classificació, que jo crec que seran els que baixin.
I per la part dalt crec que potser el títol estarà entre la Vallès Gran i el Rubí?
Sí, són dos equips que s'han distanciat. Són equips que nosaltres segur que juguem contra ells. Si en un partit els hi podem donar guerra, però diguéssim que la gran virtut de tots dos és la seva regularitat. Juguen bé o juguin malament, acaben guanyant. Quan juguen bé, guanyen golejant, i quan juguen no tan bé, doncs guanyen per la mínima, però són equips molt regulars que guanyen molts partits i que difícilment es deixen escapar punts.
La posició del primer equip on pot quedar?
És en aquesta posició que jo et deia, no? Els dos primers estan molt clars i a partir d'aquí nosaltres, doncs, jo crec que el nostre hauríem d'esperar com a mínim ser 5è, 600, no? I tercer serà difícil, quart, 5è és on podem lluitar.
I per l'equip B?
Doncs per l'equip B, bueno, és una incògnita, perquè l'equip B també a vegades va una miqueta ratxa, són jugadors joves, també depèn també de si tirem del primer equip d'alguna del segon, però bueno, jo crec que enmig de la taula doncs, ja estaria molt bé i és l'objectiu.
I sembla, jo estàvem veient el partit i sembla ser que també ha canviat el vestuari, no?
Sí, aquest any hem canviat la roba. En aquests equips al final acaben triant les jugadores més que el mateix els entrenadors o la mateixa junta. Bueno, ja portaven 3 anys amb la mateixa equipació i s'ha canviat de color i s'ha canviat de marca i de roba per jugar.
Perquè els autèntics colors del club, quin és?
Clar, recordem que el club és un club que és una miqueta típic, no? Jo sempre m'ha de recordar-lo, som una associació de veïns. En els seus orígens ja fa 20 i algun anys va començar perquè l'esport o el futbol femení era algo quelcom molt minoritari que va començar com una tasca, diguéssim, de facilitar-lo, i llavors, bueno, van començar pel color lila, hem passat pel color fúcsia, hem passat pel color taronja i ara últimament...
Sí, marquen elles, marquen les dones.
Sí, sí, sí. Les dones no els agrada tampoc lligar-se a uns colors per tota la vida i llavors anem canviant en funció de l'equipació que troben cada temporada que els agradi més.
I l'associació de veïns porta tots els gastos o també cada jugador i jugadora posa el seu?
L'associació de veïns fa una aportació molt important i jo crec que també és d'agrair, no?, l'aportació que s'ha fet durant molts anys per part de l'associació de veïns. Clar, que això va començar com un equip que per això, per potenciar, va promocionar que les noies juguessin a futbol, que va començar en lligues molt, bueno, molt locals, la Lliga Santa Coloma, la Lliga Catalana, i això que va començar doncs, que era una petita aportació que necessitava fer l'associació de veïns, bueno, el pressupost s'ha disparat. A partir d'aquí és les mateixes jugadores, entrenadors, delegats, ens hem mogut per trobar sponsors i patrocinadors que ens ajudin. Les jugadores, quan s'ha pujat a plata, també han hagut de fer alguna aportació, i evidentment l'associació de veïns que continua fent una aportació, i és una aportació també doncs, important, i sobretot d'agrair. Doncs, no?
I aquest any no hi ha hagut calendari?
Aquest any no hi ha hagut calendari. La veritat que l'any passat el calendari ens va anar molt bé, perquè part fins i tot del pressupost d'aquest any l'hem pogut cobrir amb el calendari d'any passat. Va haver-hi una miqueta de debat si sí o si no, i al final es va decidir que no, més que res perquè pensaven també que, bueno, era forçar una mica, no?, als coneguts, a la gent que ens el compraven, i de moment aquest any no, l'any que ve ja veurem.
Futbol sala. Futbol sala. Futbol sala.
I tal com deia l'entrenador Xavi Peñarando, doncs diu que la cosa està molt clara, i és veritat, perquè els equips que van primers a la Lliga porten massa diferències entre els seus rivals. Líder és el Rubí, que té 27 punts, seguit del Vallirana amb 19. Manlleu, 18, Ponis, 16, Penyes Plugues, 11, el Can Clos està situat al lloc número 6 de la competició amb 9 punts, per darrere té el Masnou amb 8, el Peñisco i el Safernar de València amb 7, i tanca l'equip del Plànega amb 6 punts. Aquesta setmana comença la segona volta, i hem de dir que la competició seria, per aquest cap de setmana, Vinaròs contra el Safranar, el Rubí contra els Ponis, el Centelles contra el Masnou, la Penya Esplugues contra el Vallirana, i el Can Clos jugaria contra l'equip del Plànega, que és un equip de Canàries que la primera volta van empatar 2 en gols de Marta i un de Celi. Aquesta setmana comença doncs la segona volta i l'equip de Can Clos, com dèiem, és 6 a la Lliga amb 9 punts, mentre que l'equip del Plànega, que és de Canàries, ocupa la plaça número 10 amb 6 punts. Pel que fa a l'equip femení, també de la primera divisió femenina, la setmana passada doncs a l'equip del Can Clos B perdia 2 a 0 a Centelles. Líder és el Palau de Plegamans amb 29 punts, seguit del Cervent amb 28 i el Tallà amb 26. I el Can Clos, l'equip B, va començar molt bé, però ja està situat ara al lloc número 10 de la classificació, amb 13 punts, i amb zona de descens directe té el Panteres Grogues amb 9 i el Provençalenc amb 5. Aquesta setmana jugarien contra la Penya Esplugues, i seria, doncs, a la pista del Penya Esplugues. Seria el partit el dissabte a partir de les 4 de la tarda, Penya Esplugues, Can Clos B. La Penya Esplugues és un equip que està situat en el lloc número 12 de la competició amb 9 punts, i el Can Clos ve en el lloc número 10 amb 13 punts. El Can Clos la setmana passada doncs jugava i perdia a casa contra la pista de Centelles per 2-0, mentre que l'Esplugues ajornava el seu partit contra l'Hospitalet.
Hockey. Hockey.
I anem al món del hockey, que hem de dir que el Club Hockey Ripollet, doncs, la setmana passada tenia jornada de descans, i és un calendari doncs, que fan moltes setmanes de descans, perquè d'aquí un parell de setmanes torna a tenir descans, mentre que aquesta setmana juga contra l'equip del Tona. Líder de la competició, el Bertino, 33 punts. L'últim partit que va jugar el Ripollet va ser la pista del Bertino, que va ser el dia 24 de gener, on el Martino va guanyar per 6-4. Martino, 33 punts, Congrés, 30, Voltregat, 28, Folgueroles, 25, Tona, 21, La Garriga, 19, La Salle, 16, Ripollet, 14, Sant Manat, 14, Tarradell, 13, Cornellà, Sant Just i Mollet, amb 10, i tanca el Gamma de Navarcles amb 5 punts. I aquesta setmana el Ripollet juga, ja és la segona volta, i juga al camp del Tona. Anem a recordar les paraules del seu entrenador, Josep Francesc, que diuen que una setmana juguen, l'altra descansen, l'altra juguen.
Sí, una setmana descanses, dos hi jugues, una descanses, però bueno, això és dolent per tots els equips, no només per nosaltres, no? Això no és l'excusa de que ara portem un bagatge de 4 victòries, 3 empats i 6 derrotes, no? I esperem que ara que s'inicia la segona volta, doncs, mirem els números de la primera volta.
Perquè, és clar, ara, el dia 7 de febrer, jugarien Martino, Voltregà, Folgueroles, Congrés, Mollet, La Garriga, Sant Just, Cornellà, Tona, Ripollet, però descansarien Tarradell, Sant Manat, Gamma i La Salle.
Sí, i és per acabar, jo crec que d'aquesta manera, per acabar tots al mateix dia.
Al mateix temps per les fases d'ascens i coses d'aquestes, no?
Perquè segurament pujarà el primer i el segon, i diuen que el tercer segurament farà una promoció.
I doncs ara el proper partit, que jugaríeu, seria el dia 7 de febrer, però a la pista del Tona.
Sí.
El Tona, que doncs ocupa la plaça número 5 amb 21 punts. Un partit que també serà una pista difícil, no?, la pista del Tona.
Sí, tots els que estan per davant nostres, menys el Congrés, tots els altres equips, hem perdut per 2 gols o per 1 gol, no? I en cas del Tona, doncs aquí a casa vam quedar 4-4.
Va ser aquell partit que es va ajornar i que llavors...
El vam jugar després i...
I vam quedar 4-4.
I que vam quedar 4-4. El que passa que, mira, un petit exemple, doncs el Congrés va perdre a casa del Cornellà 9-4. Sí. I el Cornellà per sota, i en canvi el Congrés va dalt, no? I va perdre doncs amb el tercer o quart que va per baix, que hi ha resultats molt, molt estranys.
I el que sí es pot dir que la part baixa serà en Cornellà, Mollet i el Gamma, no? Aquests ja pràcticament tenen fixa aquesta plaça, no?
Sí, a lo millor el Cornellà comença a pujar posicions, a que va guanyar el Congrés clarament, i que depèn de que hi ha equips que tenen doncs equips superiors, i depèn del dia que vagin a jugar els reforços, doncs es nota més o es nota menys, no? El millor vas a jugar contra el Mollet i resulta que t'han posat els jugadors del Primera Catalana, i va fora el Mollet i va amb els de segona. I això depèn molt dels reforços d'aquests equips que tenen equips superiors.
Handbol. Doncs bé, aquesta setmana també el Handbol Ripollet té jornada esportiva aquí a Ripollet. Jugarà contra l'equip del Pau Casals aquest dissabte. A la setmana passada, doncs, l'equip del Sant Andreu de la Barca, que és el líder de la competició, empatats amb l'equip de la Salle Bonova, que van líders en 18 punts, doncs va guanyant el Ripollet per 27-25 i en el descans eren de 14-12. Líder de la competició és l'equip de la Salle Bonanova i l'Sant Andreu de la Barca empatats a 18 punts, Rubí 14, Gavà 12, Pau Casals 12, Monís de Rei 8, Safa Catalònia 7, Montcada 5, Aula 4 i Ripollet ocupa la plaça número 10 amb 0 punts. Aquesta setmana jugarien, descansarien el Gavà, descansaria la Salle Bonanova i jugarien Monís de Rei, Montcada, Safa contra el Rubí, a l'Aula contra el Sant Andreu de la Barca i el Ripollet contra el Pau Casals de Sabadell. I també jugarien el dissabte a partir de les 11 del matí a l'equip infantil al Ripollet contra el Tortosa. Anem a recordar les paraules del seu president, Albert Jordana, que la setmana passada van estar a punt de donar la sorpresa al camp del líder.
Pues sí, vam estar a punt. Faltant 4 minuts guanyàvem d'un i 2 o 3 decisions arbitrals una miqueta en contra ens va fer perdre el partit. Però bueno, va ser un partit molt maco. Els jugadors van lluitar molt i, bueno, estic molt content, la veritat.
Que hi va haver quedar els últims 5 minuts amb 4 jugadors en pista.
Sí, va haver, ja et dic, va haver 3 o 4 decisions arbitrals que es van perjudicar, però, bueno, són coses que passen i, bueno, tampoc... a veure, una miqueta de culpa si ha tirat l'àrbitre, no? Però, bueno, que tampoc és per dir... Han perdut perquè ho has fet molt, molt, molt malament, no.
Com es presenta el nou any, l'any 2010, pel Club del Ripollet?
Bueno, de moment, mira, amb l'equip sènior es presenta pues, com fins ara. Ara hem recuperat el Romano, que el Dani, que ja va venir a entrenar el dilluns. Sembla que de la lesió que va tenir el primer partit de Lliga ja està quasi recuperat del tot. I estem esperant que l'Òscar també es recuperi, en té per 2 setmanes més. I, bueno, anirem fent. El que ens interessa és la base, els cadets molt bé, van 5 que és el seu grup i, bueno, és el futur que tenim.
Quan s'acabi la Lliga, hi ha la Copa o no?
Sí, a la Copa.
I aquesta setmana jugueu a casa, dissabte.
Sí, dissabte 2:15 contra el Pau Casals. I a veure què passa. Allà van perdre de molts, però bueno, també van perdre aquí de molts contra el Sant Andreu de la Barca i allà van perdre només de dos.
A on creus que podeu aconseguir la victòria?
Hombre, a veure, si juguem com dissabte, inclús aquest dissabte contra el Pau Casals podien donar la sorpresa, encara que vagin tercers de la Lliga. Jugant com dissabte, el que passa és que bueno, dissabte vas... no sé si és perquè una xerrada que havien tingut durant la setmana amb els jugadors va fer una mica d'efecte o què, però bueno, si juguem com dissabte igual podien donar la campanada.
I el títol de Lliga pot ser per la Salle Bonanova o per la Sant Andreu de la Barca?
Jo crec que serà per la Salle Bonanova. A veure, la Salle Bonanova és un equip que té un equip a primera catalana, llavors té 24 fitxes a tercera, amb jugadors de tercera, i aquests jugadors van pujant i baixant, a part amb els juvenils, que té un juvenil a la Lliga Catalana i també van pujant i baixant. Llavors, a veure, té una base molt bona, tots són jugadors de 19, 20 anys, 18, corren molt, són molt bons, i es coneixen tots perquè tots van juguen des de benjamins, que es comencen a l'escola, llavors, clar, és una base molt bona.
I a l'últim lloc estarà entre l'aula, el Safa i vosaltres?
No. Nosaltres ja seiem Montcada. Però bueno, si nosaltres podem guanyar dos o tres partits, que jo que aquesta segona volta les guanyarem.
A casa?
A casa i per què no també al camp de l'aula? A l'aula aquí van perdre tres. Si ja està el Dani recuperat i ja està l'Òscar recuperat, són dos reforços molt bons per nosaltres.
Tenis taula. Tenis taula.
Anem ara, doncs, aquesta setmana hi ha la Lliga Nacional, tant masculina com femenina, de tenis taula, i l'equip femení jugarà al Finca Ripollet contra l'equip del Calella. Hem de dir que la classificació l'encatxala el Licanea d'Iruna amb 24 punts i el Finca Ripollet és 5è amb 14. Mentre que l'equip de Primera Nacional tindrà jornada de descans i ocupa la plaça número 5 de la competició. Pel que fa a la Lliga Nacional Masculina, el Ripollet jugarà a casa contra els amics de Terrassa. El Ripollet és líder amb 22 punts i l'equip de Terrassa és tercer amb 16 punts. Aquest diumenge jugaran a partir de les 11 Ripollet-Verdolai contra els amics de Terrassa.
Bàsquet. Bàsquet.
I anem al món del bàsquet, perquè el club bàsquet Ripollet la setmana passada doncs va perdre a la pista Grup Osorio per 91-71 i aquesta setmana juga aquí a casa contra el Montgat. El partit començarà el diumenge a partir d'un quart de vuit de la tarda en Ripollet-Montgat. El Ripollet ocupa plaça número 8 de la competició amb 26 punts. El Grup Osorio és el líder en 30 punts. El Montgat ocupa la plaça número 9 amb 26 punts. I també he de dir que hi ha un partit molt important perquè aquesta setmana jugarà en Ripollet contra el Cerdanyola. El líder és el Berga i el Ripollet ocupa plaça número 12 amb 23 punts. El Cerdanyola és cinquè a la Lliga amb 28 punts. El partit començarà el diumenge a 2:45 de la tarda en Ripollet de Cerdanyola. Seguim amb més bàsquet perquè el Gassó de Ripollet doncs, la setmana passada va guanyar el seu corresponent partit, l'Avell Gassó, mentre que el Gassó Caixa Girona va perdre, però la classificació l'encapçala l'equip del Gassó, l'Avell Gassó, amb 30 punts, i el Gassó Caixa Girona ocupa la plaça número 5 amb 23 punts. El líder, com deia, és el Gassó, i amb zona de descens podríem dir que està el Santa Perpètua amb 18 punts i el Ronçana amb 17. I aquesta setmana jugarien el diumenge a 8:15 Montmeló, Gassó Caixa Girona, i a 8:15 també del diumenge el Can Sant Joan contra l'Avell Gassó. Un Can Sant Joan que en aquests moments doncs, ocupa la plaça número 6 de la competició amb 22 punts, jugarà contra l'Avell Gassó, que és líder amb 30 punts, mentre que el Gassó Caixa Girona, que és cinquè amb 23 punts, jugarà contra el Montmeló, que ocupa la plaça número 11 amb 20 punts. I perquè fa el bàsquet femení, hem de dir que el club bàsquet femení, després que la setmana passada perdés per 57-35 a la pista del Tiana, ocupa l'última plaça de la Lliga, en el lloc número 12, amb 14 punts i líder és el Llavaneres. I aquesta setmana jugaria el diumenge al pavelló Joan Creus, diumenge a les 11, bàsquet femení Ripollet contra el Roquetes. El Roquetes és un equip que ocupa la plaça número 10 amb 17 punts i l'Avell Gassó, o sigui, l'equip femení del Gassó, que és el que li diuen Ripollet femení, ocupa la plaça número 12 amb 14 punts. Pel que fa al món del tennis, hem de dir que al tennis hi ha jornada de descans, tant pel Club Tennis Ripollet de la Campionat de Catalunya per Comarques, que està en el mateix grup del Víctor Trossas, i que fins al dia 13 de febrer, que seria la setmana que ve, no jugarien el Víctor Trossas contra el Ripollet, que estan en el mateix grup. Encapçala la classificació, el Badalona amb 21 punts, el Ripollet és quart amb 14 i el Víctor Trossas ocupa la plaça número 9 amb 3 punts. I pel que fa a l'equip de jugadors de més de 40 anys, hem de dir que també tenen jornada de descans l'equip del Ripollet, que jugarà la setmana que ve contra l'equip del Canet de Mar. Líder de la competició és l'equip del Centre Sabadellès amb 17 punts, empatats amb el Vilulla, que també té 17, i el Ripollet ocupa la plaça número 10 amb un punt. 91.3 Visca la ràdio.
Ripollet Ràdio.
I bé, contarem més espoll. Ara faríem com si fos un capítol, no?, de la novel·la, perquè vam deixar mig que en suspens l'entrevista que teníem pendent. La setmana passada posàvem, doncs, jugadors del club de futbol Ripollet a l'equip juvenil de l'equip C, i es van deixar per manca de temps a l'entrenador, Guillermo Andrés, i tenim aquí ja Norma i Miguel, que es parlaran precisament d'aquest equip del Ripollet C de la categoria juvenil.
Sí, dejamos la intriga para esta segunda parte, que era el entrenador. Y bueno, Guillermo Andrés, esta semana no estará tan contento como la pasada, porque han perdido 4-2 contra Mata de Pera, en un campo que ya nos contaba él la semana pasada, que al ser de tierra y con tantos baches, era un poco difícil jugar el juego que ellos practicaban aquí, en el municipio de Ripollet. Vamos a escuchar las opiniones de Guillermo Andrés.
Pues muy bien por parte de los dos equipos. Era un equipo que a priori era muy difícil porque está arriba con nosotros. Y bueno, mucha lucha, mucha entrega. Creíamos que el que marcaba se iba a llevar partido, pero bueno, hemos tenido ese pequeño fallo que es normal. Y bueno, a esperar al partido que viene y ya está.
¿Te esperabas un partido tan duro entonces?
Sí, porque de hecho fui a verlo jugar con el Mata de Pera, que es otro de los equipos que está también arriba, y ya sabía que era muy duro, muy duro, muy duro. Aparte tengo el equipo, la defensa un poquito tocada y he tenido que hacer un invento, pero bueno, bastante bien, muy contento con los jugadores.
¿Cuántas bajas has tenido hoy?
Pues 4 y los 4 defensas.
¿Lo ibas avanzando mucho tiempo esto o es de ahora?
No, llevo un par de semanas que tengo que arrastrar de los otros juveniles de abajo.
Y el próximo partido es contra Mata de Pera, ¿no?
Sí.
Otro de los rivales de arriba.
Otro que está arriba, un equipo como este, muy fuerte, de último año, grandes, y encima está el Inri, que el campo es muy pequeño y de tierra de playa.
Vaya, aún no lo han cambiado todavía.
Aún no está cambiado. Sí, ¿no? Por eso están sacando muchos puntos en su campo, pues por esto.
Seguro,
por el factor campo.
Los juegos que quedarán ya.
Sí.
¿Y tú los estudias a los equipos antes de jugar contra ellos?
No suelo hacerlo, pero bueno, debido al objetivo que tenemos este año con este juvenil, que tiene que subir, pues los equipos de arriba sí que me estoy moviendo un poco y voy a verles jugar.
¿Y crees que el objetivo se puede conseguir?
Sí, se puede conseguir, lo que pasa que, bueno, vamos a estar ahí tres equipos luchando hasta última hora. Y esperemos que dentro de tres semanas que viene el líder, que está, si gana esta semana se pone a 2 puntos nuestro, pues esperemos sacar un resultado positivo y plantarnos ahí arriba.
O sea que la liga ya es cosa de tres.
Sí, porque, a ver, te he dicho el Mata de Pera porque es un equipo que es duro y está ahí arriba, pero te estoy hablando que está San Lorenzo en Mata de Pera a 7 y 10 puntos.
O sea, había ya un colchón importante ahí.
Sí, lo tenemos bastante para ver al menos pasar este bache de jugadores lesionados que tenemos.
¿Tu mejor recuerdo como entrenador cuál ha sido?
Mi mejor recuerdo, a ver, llevo poco, ¿vale? Llevo 5 años entrenando, pero el recuerdo, bueno, que creo que esto nunca se olvida, fue el año que empecé en Júpiter con un cadete C en segunda, que, bueno, logramos el ascenso.
¿El primer año?
El primer año.
Quedaste grande ya.
Sí.
¿Y el peor recuerdo? ¿Recuerdo?
Bueno, peor recuerdo, pues mira, pues sin ir más lejos, hace 2 años, con el cadete A, que nos quedamos, nos jugábamos para el playoff, el Europa y nosotros, y lo perdimos.
¿Aquí con el Ripollet?
No, con el Júpiter también, sí. Aquí es el primer año y de momento todos los recuerdos te puedo garantizar que van a ser buenos.
Son buenos, ¿no? ¿Y cómo te aficionaste a ser entrenador de golpe de 5 años?
Bueno, pues porque yo llevo desde los 7 años jugando a fútbol y cuando paré, probé y bueno, me gustó y de hecho ahora estoy estudiando para sacar. Sí, tengo lo de fútbol base y ahora voy a ver si me saco el primero y segundo nivel.
¿Qué hora, San Cugat?
No, estoy haciendo en La Túrbula. Ah, es una escuela privada concertada para que te hacen los dos de golpe.
El mismo año los dos.
Sí, el mismo año saco los dos.
¿Y cómo van las notas?
Bueno, el primer trimestre ha ido bien, sí. Ya te diré ahora.
¿Cuáles crees que son las cualidades que tiene que tener un buen entrenador?
A ver, a mi punto de ver el fútbol y por los entrenadores que he tenido yo, mucha personalidad y mucho carácter.
¿Crees que lo tienes?
Creo que eso lo tienen que valorar los demás.
¿Y tu equipo por qué destaca más, por la técnica o por la táctica?
A ver, el equipo es muy técnico, muy, muy, muy técnico. Y son chicos disciplinados que se han, ¿cómo te diría yo? Ay, que se han hecho a la manera que quiero yo que jueguen. Que es con mucha disciplina y mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho,
mucho toquetazo y...
Sí, me gustan mucho las transiciones que se hagan desde atrás adelante.
A lo Guardiola, ¿no?
Bueno, es el fútbol bonito.
Lo que está de moda.
Hay veces que tienes que cambiarlo, ¿vale? Cuando un equipo te planta así y es muy duro... Pues el fútbol directo, a ver, no está a lo mejor tan bonito de ver, pero es muy espectacular porque es muy rápido.
¿Y si juegas contra un equipo que juega al pelotazo, que...?
Bueno, pues intentamos...
Se rompe todo ahí.
Sí, pero intentamos nosotros que cuando tengamos nosotros el balón, intentamos bajarlo al suelo.
Ponerle lógica, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y el ambiente en el vestuario cómo está?
Muy bien, fenomenal. Son chavales que llevan mucho tiempo jugando juntos. Aparte, los fichajes que yo he traído son del pueblo... Y son fuera de aquí, son amigos. Les he inculcado que esa amistad que tienen fuera, que la hagan también en el tema deportivo. Y hasta ahora, bueno, no sé si lo habréis visto, hay una unión muy, 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 muy buena, muy buena.
¿Y ya de cara al año que viene hay algún jugador que salte al primer equipo o lo veas con opciones?
A ver, somos todos un equipo de segundo año, solo hay cuatro.
¿Queda un año entonces todavía?
Sí, a ver, a los cuatro estos que terminan, pues sí que tienen cualidades. Lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo es el primer equipo. Están en una categoría bastante aceptable. Son chavales que, bueno, que tienen ya sus 25, 26 años. Y un chaval que está jugando en segunda, de golpe y porrazo, pasarlo, sí podría pasar, pero bueno, sería un año duro, ¿vale?, de esperar a encontrar su oportunidad.
¿Y no crees que tenía que tener un B el primer equipo?
A ver, pues mira, ya que me haces esa pregunta, pues sí, yo soy partidario. Ya este año lo estuvimos mirando y bueno, yo soy de las personas que sí que hace falta un B por dos razones. Una, porque el primer equipo tendrá siempre para tirar de ese B.
Claro, con más nivel ya.
Exactamente. Y otra, que tantos chavales que se van de aquí puedan seguir aquí.
Tío,
de
si no,
sí, de hecho este año salía un juvenil muy, muy bueno. Que bueno, si hubiéramos podido, pues hubieran aprovechado. Y pasa que es muy duro.
¿Por qué hace ya no se hizo el B? ¿Qué pasó?
Bueno, es todo tema económico. Y más en los tiempos que...
Sale caro,
que,
¿no?
En los tiempos que corre ahora, ¿vale? Que gracias damos que, bueno, las nóminas que tenemos las estamos cumpliendo, los sponsors que tenemos, pero que hacer otro B, otro primer equipo que sea B, es muy duro en los tiempos que corre.
¿También estás en la junta directiva entonces?
Sí, 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 también estoy en la junta directiva. Cuando entró Inglada me lo comentaron y bueno, le vi atractivo y
¿Y estáis contentos con el resultado del primer equipo?
Hombre, sí, claro, a ver, yo especialmente me gusta más que la base cumpla objetivos, ¿no? Pero bueno, tenemos el equipo ahí arriba y perfecto, lo que también volvemos a lo mismo. El tema de subir de categoría... Económicamente había también que mirar la situación como está, ¿no? Pero sí, mientras esté ahí arriba, muy bien, muy bien, muy bien.
¿Y la base que trae? ¿Hay algún equipo que destaque así que...?
Bueno, a ver, ahora ganaba el año pasado el cadete, subió a primera. Este año, bueno, pues está ahí en mitad de la tabla. El juvenil nuestro que de momento está luchando. Y los demás, pues claro, esto de entrar nueva directiva...
Cambia todo.
Claro, tiene uno, no es... Nosotros llegamos y todo sube, no. Son 3-4 años, ¿vale? Que se está trabajando para ver si vamos, dejamos la segunda y por lo menos los as. A ver, sí vamos por el buen camino, se están haciendo las cosas bien, los entrenadores, todos los que están, tienen bastantes conocimientos y bueno, creo que de aquí a un par de años, creo que empezaremos a ver sus frutos.
Pues estas eran las impresiones de Guillermo Andrés sobre el partido del Ripollet San Cristóbal que jugaron hace 2 semanas, en el que quedaron empate 1-1. Y como decía Miguel antes, esta semana han jugado contra el Matadepera y quedaron 4-2, y vamos a recordar un poco los resultados de esa jornada. Descansó el Pueblo Nuevo y jugaron Juventud San Pere Nord, que ganó Juventud por 8-2, Bonaire Junior 5-0, Matadepera Ripollet, como hemos dicho, 4-2, San Cristóbal Juan 23, que ganó San Cristóbal 8-1, Terrassa Cerdanyola del Vallès, ganó Terrassa 10-0, Natació Terrassa Campanellada 4-3 i San Lorenzo Camboada 5-1.
Y ya en la clasificación tenemos un líder que empieza a ser ya destacado, que es el Juventud 25 de septiembre con 40 puntos, 6 más que Ripollet, que va segundo. Tercero San Lorenzo con 32, cuarto San Cristóbal 31, quinto Matadepera 29. Estos cuatro son los que luchan por el segundo puesto, porque luego ya el sexto, que es el Natació Terrassa, está descolgado con 23 puntos. Séptimo el Terrassa con 22, octavo el Bonaire 21, noveno Juan 23, décimo Campanellada, undécimo Camboada, duodécimo San Pere Nord, décimo tercero Junior, y ya los colistas, el Cerdanyola con 6 puntos y cerrando la clasificación, el Pueblo Nuevo también con 6.
Y estamos hablando del equipo juvenil de la segunda división, ¿no?
Sí, segunda división, grupo 28.
Sí, y entonces ahora diremos los próximos partidos. Jugarán el Natació Terrassa y el San Lorenzo, el Terrassa contra Campanellada, San Cristóbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Juan 23, el Ripollet juega contra el Bonaire, ahí fuera, no juegan aquí en Ripollet, Juventud Junior descansará al Sant Pere Nord y Poblenou contra el Camboada.
A ver si esta semana contra Bonaire salen de esta crisis.
Sí, porque mira, Bonaire va octavo, él va segundo, o sea que puede ser que
sí, que
coja los puntillos.
Seguro que sí.
Y este viernes no habrá nada, habrá programa, pero no habrá deporte base porque es carnaval.
Es carnaval y nos vamos.
Lo dejaremos para que la gente se vaya de carnaval. Pero sí que podemos decir que casi casi seguro que el próximo invitado sería el hockey sobre patines.
No, porque hemos hablado con el presidente, con Albert
Figueras.
Y nos han dicho que esta semana, al ser carnaval, descansaban. Y la siguiente jugaban fuera, todos los equipos de la base. O sea que la próxima vez que juegue el hockey aquí en casa, prometemos que estarán
sí,
aquí.
Sí, creo que es el 20 de enero. Digo, de febrero.
Es que aquestes en entrevistes que fem a l'esport base, sempre anem quan estan entrenant, no? Habláis con el entrenador i,
sí.
I lo que passa, claro, que harán carnaval i el hockey casi cada any sale a la rua. El equip de hockey casi sempre sale, igual que el patinatge artístic, pues esta semana no entrenarán para preparar el carnaval, ¿no?
Seguramente.
Por tanto, esta semana no tendremos deporte base.
Pero iremos el sábado 20 a verlos.
Lo que sí podem fer és una cosa, i a partir del divendres que ve, no, de l'altre divendres, com que ells estaran aquí cada divendres, tancaríem el programa fent la quiniela de la jornada del futbol.
A ver si acierto Marte la semana pasada.
Y sí, porque la semana pasada vam acertar només que 2.
Yo es que busco la sorpresa siempre.
Ah, vamos a ver, Norma, Palafrugell, Canovelles, ¿quién crees que va a ganar?
Yo apuesto por el Palafrugell, vamos.
Venga. 1. Mollet, Sant Hilari.
Mollet, está claro.
Uy, ¿cómo?
Palau, Vic.
Empataron. Empate otra vez.
Un empate. Premi de Nadal, Aiguafreda.
Líder volverá a ganar, 2.
El Aiguafreda, 2. Vilassar de Dalt, Lloreda.
Lloreda.
Pobre Toni.
1-2. Tona, Granollers.
1-1.
Olot, Manresa.
Manresa.
Cerdanyola, Farners.
Aquí, como la ida, volverá a perder el Cerdanyola. 1-2.
Qué malo.
Oh. Y Ripollet, Sant Feliu. Te ha tocado.
Pues no sé, la verdad. Venga, voy a decir que el Ripollet.
1-1.
No por conveniencia, sino porque creo que ganará.
Ya, bueno. Porque si no, no sales de aquí.
Bé, si mirem doncs, a la classificació, dic que el Ripollet doncs, va quart de la posició amb 38 punts i l'equip del Sant Feliu ocupa, doncs, és l'últim de la Lliga, però a vegades els últims vienen per intentar
sí.
Ganar.
L'any passat el Ripollet
perdió muchos puntos con los cinco equipos de abajo.
Ahí perdimos el ascenso.
Bueno,
doncs
bé,
no. La Quiria la Catalana 6, Palafrugell, Canovelles 1, Mollet, Sant Hilari 1, Palau, Vic, Equits, Premià de Dalt, Aigua Freda, un 2. Vilassar de Dalt, Lloreda, 2. Tona, Granollers, un 1. Olot, Manresa, 2. Cerdanyola, Manfarnés, 2. I Ripollet, Sant Feliu, un 1. Hi ha, doncs, una, dues, tres, quatre, cinc variants. Que si se fuera una quiniela, que se pagaría mucho, ¿eh?
Esa llegada, sí, esta también.
Un empate, casi, uno solo.
Un empate, el del Palau Vic.
Hay que superar dos aciertos, ¿eh?, de la semana pasada.
Y una, dos, tres y cuatro victorias locales.
Bueno, no acertar ninguna también es muy difícil, o sea que...
Yo creo que es más difícil no acertar ninguna que acertar.
Pues también sería un mérito.
La semana pasada, Miguel acertó no más que dos.
Es que falló el tipo Yepa.
Si los que hacemos deporte no acertamos las quinielas, ya es para apague, vámonos, ¿no? Bueno, pues posarem punt final, i això avui ha sigut una prova pilot, no? Però a partir d'aquest divendres que ve, no de l'altre, aquest divendres no tindrem esport base, a partir de l'altre divendres farem, sembla, final de programa, la quiniela, doncs, de la primera territorial, on hi ha el Ripollet, i a veure si... a més, no hi ha prèmits, vull dir que no es va tocar
ah,
nada,
bueno,
eh?
Entonces...
No me toca nada, es para decir, mira, la más adapta no ha acertat.
Uy, si acertamos todo y no nos toca nada, ya nada, es para...
Qué depresión.
Nada. Adéu-siau i bon cap de setmana.
Adéu.
Que vaya bien.